Doncs sap que avui és un d'aquells dies que només passa cada 4 anys, ja saps que és any de traspàs, avui és 29 de febrer, i com que el dia és estrany, doncs resulta que per triar quin dia mundial hi posaven, a tal dia com avui, hi van col·locar el Dia Mundial de les Malalties Rares. I per què? Doncs justament per això, perquè com que és un dia estrany, que passa només cada 4 anys, sabem l'explicació, però és un dia estrany, doncs l'han col·locat justament aquí. Les malalties rares són patologies o trastorns que afecten una petita part de la població, però no per això deixen de ser greus ni deixen de ser importants perquè s'hi dediqui investigació, perquè de vegades s'ha trobat que aquestes malalties rares acaben, la investigació per solucionar-les, acaba ajudant a d'altres malalties de la mateixa família. Per tant, doncs, ho hem de xifrar amb un 8% de la població mundial els que tenen aquestes malalties estranyes. Si ho mirem amb xifres absolutes, t'estic parlant de 350 milions de persones a tot el món. No són tan pocs, eh? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous, com et deia, 29 de febrer. Demà sí que ja comencem el mes de març, però avui és 29 de febrer del 2024. Hores d'ara, amb 12 graus i mig a la ciutat de Lleida. Afortunadament, sense boira. Dic això perquè aquesta nit ha baixat força la temperatura i si a sobre si hagués posat la boira haguéssim fet mentalment un retrocés en el temps a tornar-nos a col·locar el mes de gener. I quan no hi ha boira i toca el sol canvia la història, la percepció. De fred n'ha fet. Mira, ens hem quedat a 0,6 graus de mínima aquesta nit a Lleida. Per tant, ha baixat la temperatura i aquest matí ho has notat. Però al sortir el sol, la cosa canvia. Com ha anat la resta del territori i les temperatures mínimes? Doncs hem tingut un grau i mig a Mollerussa, mig grau negatiu a Balaguer, 1 sota 0 a Raïmat, 6 positiu a les Borges Blanques, 1 positiu a Tàrrega i al Picat, 1 i mig a Cervera, 1 i mig també a Solsona, 2 sota 0 a Tremp, 4 sota 0 a la Seu d'Urgell i al Pont de Suert, 1 grau i mig positiu a Sort, 5 sota 0 a Viella, i després ja a les cotes altes doncs tenim 7 graus i mig sota 0 a la Bonaigua, a la cota 2.266 metres, 10 sota 0 a la cota 2.500 de Baqueira, o 14 sota 0 a la Pica d'Estats, a la cota 3.143 metres. Per cert que les previsions apunten a que la matinada de diumenge ja tindrem nevada generalitzada a tot el Pirineu, incloent, evidentment, el Lleidatà, i que fins i tot alguna nevada es podia desplaçar fins a la zona límit entre Lleida i Tarragona. Veurem com va evolucionant tot plegat, però vaja, veient aquestes previsions, ja et dic jo que serà un dia que notarem fred. I per avui, Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida el cel s'anirà ennuvolant a mesura que vagi avançant la tarda i podria deixar precipitacions a la vall d'Aran amb cota de neu entorn als 1.000 i als 1.200 metres. A la resta també podrien afectar aquestes precipitacions però de manera més dèbil i dispersa. El vent seguirà bufant d'intensitat més moderada i les temperatures pujaran de forma més notable al Pirineu. Arribarem als 18 graus de màxim a la Seu d'Urgell, 17 a Lleida, 16 a Balaguer, 15 a Tàrrega i 10 a Viella. De cara a demà seguirem amb cel ennuvolat, que tornaran a deixar precipitacions al Pirineu, amb cota d'arneu entorn als 700 i els 1.000 metres, tot i que pel matí anirà remetent aquesta precipitació i el cel s'anirà aclarint. El vent seguirà bufant d'intensitat moderada i les temperatures aniran a la baixa. Arribarem als 15 graus a Balaguer, 14 a Lleida i a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. A punt d'arribar a les 12:25 minuts, t'explico com està la xarxa viària lleidatana.
COPE Lleida. Estàs informat.
És que hem de començar així perquè el dia a dia de la mobilitat a Lleida està greument alterat i, vaja, no, aparentment no sembla que la cosa es vagi a solucionar. I és que Revolta Pagesa ha anunciat que mantindrà de manera indefinida els talls de carreteres a la AP7 a Pontós, a l'Alt Empordà, a la AP2 a la Sada de Soses, al Segrià, i a la A2 a Tàrrega. Tot això a Ponent. Així com també a la C14 a Basella, a l'Alt Urgell, la Nacional 260 a les Bordes, al Pont de Suert, a la Tarriba-Gorça, i a la Nacional 152 a Puigcerdà, i a més també a la C38 a Coll d'Ares. En el tercer dia de mobilitzacions, els pagesos han decidit, en les diverses assemblees, mantenir les protestes i n'hi haurà que tornaran a passar la nit a les carreteres. Aquest matí, a més, doncs, hi ha convocats talls al Farràs, al Maselles, tot això sempre a la comarca del el Segrià. A banda de les reivindicacions a l'entorn de la competència deslleial que veuen en les importacions de països tercers, els pagesos també han criticat que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, no assistís ahir a les reunions amb els seus representants. Així és com està la història. Hores d'ara, 12:26, segons el Servei Català de Trànsit. Tenim la A2 tallada a Soses, en els dos sentits de la marxa. Tenim retencions a la A2 a l'alçada de Vilagrassa. Tenim tallada la A2 a la zona de Vilagrassa amb Tàrrega. També la A2 a l'alçada de Tàrrega amb Vilagrassa. Per tant, en els dos sentits de la marxa. Circulació amb retencions a la A2 entre Tàrrega i Granyanella. Tenim tallada la A22 a Almacelles, la AP2 a la zona d'Aitona, la C14 tallada a Tàrrega, també la C14 tallada a Pons i la C14 també tallada a Basella. Per tant, si has d'anar per aquesta via, doncs tens tres talls. La L303 està tallada als Plans de Silló. La Nacional 230 està tallada al Pont de Suert, tot i que aquí, en aquest tall, sí que deixen passar els turismes, no així els camions, que ara t'explicaré una altra situació. La Nacional 240 també està tallada a l'alçada d'Almacelles, recorda, igual que la A22, per tant, d'Almacelles no podràs passar ni per la Nacional 240 ni per l'autovia A22. I la Nacional 260 també està tallada al pont de Suert. Tot això, clar, requereix de relleus, perquè, mira, tallar una carretera, doncs, 24 hores és, més o menys es fa, però, clar, si l'has de mantenir molt temps. Doncs bé, pagesos de Tarragona s'han desplaçat avui dijous amb alguns cotxes i furgonetes per rellevar els companys de Ponent, que fa més de 48 hores que tallen la AP2 a Soses, i per continuar les mobilitzacions en aquest punt del Segrià. Expliquen que hi ha una bona organització i ganes de continuar els talls i que estan tristos perquè l'administració no està a l'alçada de les circumstàncies ni de les demandes del sector.
O sigui, la qüestió és que no podem permetre aquesta manca de responsabilitat que té l'administració amb nosaltres. Vale? Hi ha un conflicte molt gran, hi ha un sector que està agonitzant i no estan ni de bon tros a l'alçada de les circumstàncies i de les demandes.
Clar, també expliquen que han vingut justament per donar suport i per fer relleu als companys del Segrià.
I venim a donar suport als companys i companyes que estan aquí a Lleida, que porten 3 dies. Nosaltres hem fet un dia de mobilitzacions a Tarragona i venim a fer-li relleu, que puguin descansar una mica, anar a casa i donar tot el suport possible per donar-li continuació a aquesta mobilització que estem portant a terme, ja que el conseller no està tenint l'atenció suficient que es mereix el sector de la pagesia i la ramaderia de Catalunya.
I el portaveu de la plataforma Pagès a Lleida, Joan Miret, demana disculpes a la població i a les empreses de mercaderies per les dificultats que creen els talls a les carreteres.
Voldria demanar perdó a tota la població i a totes les empreses de mercaderies i tot, perquè sabem lo mal que estem fent i que si estem aquí no es preocupa, vull dir, no és la nostra culpa, és culpa dels dirigents que hi ha dalt, que no són prou competents ni escolten a la població, vale? Demano perdó. I si heu de fotre la culpa amb algú, són a la gent de dalt. I si la gent de dalt no està prou capacitada per escoltar la població, que agafin i dimitissin.
Bé, aquesta és una idea i podem estar d'acord. Ja saps que tenim un número de WhatsApp on ens pots enviar missatges de veu o de text, 664-526-180, 664-526-180. Ahir deia que, aviam, els talls de les carreteres i perjudicar a la població en general, jo crec que no és la manera adient, ni molt menys, perquè els polítics segueixen fent vida normal. I jo no faig vida normal. I crec que no és just. O sigui, el que podríem fer és ens n'anem al Parlament i ens manifestem allí i ens instal·lem a dins, si cal. Que no faria falta tanta mobilització de tanta gent, per exemple. I allí sí que tenim els polítics a mà i els hi podem recordar en cada moment, escolta, estem aquí per solucionar aquest tema, vine i seu. Això per una part. Ho crec fermament, això. És a dir, insisteixo que per mi, hores d'ara, no té cap mena de sentit seguir perjudicant a la població que no pot fer res. Si jo pogués fer alguna cosa, ja ho hagués fet, però no puc. Per tant, si hem de perjudicar algú, ja hem de perjudicar els polítics que són els qui poden o no decidir. Això per un costat. I per l'altre, mira, com a conseller, de veritat, si veig aquest panorama i no em veig capacitat per oferir una solució o per seure'm i trobar una solució de manera ràpida, si no, escolta, si arribo a la conclusió de que, mira, nois, no hi puc fer res, dimiteixo, plego i marxo. Com a conseller, Que vingui un altre i a veure si amb cares noves trobem una solució. Però mantenir això en el temps és que no té cap mena de sentit, cap mena de sentit. Però cap mena de sentit. És a dir, el conseller o s'hi posa ja o marxa. Perquè és que no, és a dir, no sé a què esperem. Si ens hem d'esperar la setmana vinent a arribar a un acord, escolti'm, sisplau, per què no ho fèiem fa 2 setmanes? És que és la gran pregunta, per què no ho fèiem fa 2 setmanes? Si jo he estat perjudicat per aquests talls i arriben a un acord la setmana vinent i els aixequen, a mi qui m'indemnitza? A mi qui em consola? Qui? No ho farà ningú, oi? Doncs caram, conseller, torno a repetir, si d'aquí uns dies hem d'arribar a un acord, caram, fem-ho ja, és que no cal que ens esperem a tant. I, com et deia abans, a la Nacional 260 i 240, a l'alçada de Pont de Suert, hi ha un tall que només afecta a vehicles. Perdó, que els vehicles sí que els deixa passar, però només afecta als camions. Doncs hi ha desenes de camioners que estan atrapats al voral d'aquesta Nacional 230, entre la frontera francesa i el Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Alguns en aparcaments habilitats i altres als vorals de la carretera. La majoria porten més de 48 hores atrapats pel tall dels pagesos a les bordes i diuen que la paciència se'ls està acabant i sí que no s'obre ja la via per camions, seran ells els que travessaran els camions al mig de la via. Bueno, d'una manera o altra, veig que aquí les vies segueixen tallades. I insisteixo que no és la manera. Ja no entro en si les reivindicacions són justes o no, qui té raó, qui no en té, com s'ha de solucionar. No, però la manera de buscar la solució, la manera, em sembla que a hores d'ara, no és la més acertada de lluny. De lluny, ho dic de veritat. I acabem amb la notícia econòmica del dia. L'Associació Nacional d'Industrials Envasadors i Refinadors d'Olis Comestibles ha informat recentment que la venda d'oli d'oliva ha estat, aquests primers mesos de l'any, similar als valors de principis de l'any passat. La categoria d'oli verge extra ha estat la més venuda, seguida del suau, i amb una diferència notablement més baixa del verge i els intents. El preu de l'oli d'oliva va pujar a Espanya un 63% al gener d'aquest any respecte a l'any passat, el que va suposar la tercera pujada més gran entre els països de la Unió Europea. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Són les 12:35 minuts. Parlem d'animals de companyia.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
I ara sí, ja que anem a parlar dels animals de companyia, ja saps, tots els dijous ho fem ben acompanyats pels amics i experts d'Anadon Veterinaris. Amb ells descobrim doncs facetes de gats, de gossos i d'altres animals que no coneixíem, i a més ens donen uns consells tan valuosos que ens ajuden tant, sobretot a la gent que teniu animals de companyia, que val la pena estar enganxat i connectat tots els dijous amb aquest espai. Anadon Veterinaris, on estan? Doncs estan a Lleida, al carrer Segrià número 11. Portes obertes perquè vagis sempre que vulguis, amb horari comercial. Tenen una botiga magnífica amb multitud de coses, de vestir, de passejar, de menjar, de medicaments, en fi, de oci, de mil coses que et puguis pensar, però és que a més és una botiga de confiança. Són veterinaris i veterinaris, i per tant el que et venen allí són coses que ells ja saben que sí que van bé pels teus animals de companyia. Per tant, després tu ja decideixes si agafes el més car, el més barat, el més negre o el més vermell, o el que t'agradi més, però pensa que tot el que et venen aquí és de confiança. I a més tenen aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia, 973-266-388, 973-266-388. És un telèfon en el que sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia, i això dona molta tranquil·litat. És que estava mirant a la Imma i ara li he de donar pas a la infermera veterinària i terapeuta felina certificada Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bé.
Clar, estava mirant a la Imma, la veterinària, la infermera... Bueno, és igual. El que t'ha quedat clar és que 973-266-388, això funciona sempre. Les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Imma Sabater, d'aquest tema ja n'hem parlat alguna vegada, però veig que és important perquè l'hem de seguir tractant.
Sí, és molt important.
No és l'excés de pes o l'obesitat.
Que també, però avui ja no parlem d'això.
No, és el tema de les orelles.
De les orelles.
De les orelles, i suposo que amb dues facetes. Una, vigila les orelles del teu animal de companyia, i l'altra... Si vols fer la neteja, vigila com la fas.
Exacte.
Que sí, que al final, amb molt bona voluntat, podem fer alguna cosa que no s'ha de fer. Orelles.
Correcte.
De les nostres mascotes.
Sí, la higiene de les orelles de les mascotes és crucial per a la seva salut. Per exemple, ara t'explico les coses que podem prevenir. Una és la prevenció d'infeccions. Mantenir les orelles netes ajuda a prevenir infeccions de la oïda. El serumen acumulat pot convertir-se en un brou de cultiu per a bacteris i fongs.
Clar, és que inicialment és bo, inicialment un mínim del sèrum és bo per protegir... Per
parlem hidratar, de mínim, eh?
Mínim. No, però això ho dic perquè la gent a vegades, quan senten aquesta idea, diuen, bueno, però si jo he sentit que és bo, aviam, és bo un mínim.
Exacte.
Mínim.
I penseu que les orelles de les mascotes són molt diferents a les nostres.
Sí.
Després, evitar l'acumulació de brutícia i humitat. Les orelles dels gossos i gats poden acumular brutícia, pols i humitat. Si no es netegen regularment, això pot provocar irritació i picor. Després, detectar problemes. En revisar i netejar les orelles de les nostres mascotes, podem detectar qualsevol problema primerenc. Això inclou signes d'infecció, àcars de la oïda, cossos estranys atrapats en el canal auditiu. Prevenir males olors. Les orelles brutes poden generar males olors. I penseu que hi ha races de gossos que tenen aquestes orelles cap a baix, que encara se fa més pudent l'olor que fa perquè està allí acumulat i tapat. La neteja regular ajuda a mantenir a ratlla les olors desagradables. Després, millora l'audició. Un canal auditiu net permet que les mascotes escoltin correctament. L'acumulació de serumen pot afectar la seva capacitat auditiva. La neteja d'oïdes en les mascotes és una tasca important que tots els tutors de mascotes han de realitzar de manera regular. Encara que a vegades es passi per alt, la neteja d'oïdes pot prevenir infeccions i problemes més greus en el futur. Quins riscos estan associats amb la falta d'higiene? Com he dit abans, la infecció de l'oïda. Després, pèrdua d'audició. Això és molt important.
Sí, sí.
Una infecció d'oïda no tractada pot portar a una pèrdua d'audició en la teva mascota. Si notes que la teva mascota té dificultat per escoltar o respon lentament als sons, és possible que tingui una infecció de l'oïda. Després, problemes d'equilibri. Els problemes d'equilibri i coordinació també poden ser un resultat d'una infecció de l'oïda de la mascota. Què tenim que mirar? Quins signes més freqüents ens tenim que fixar per detectar una infecció d'oïda? Sobretot, enrogiment o inflor del canal auditiu. Presència de secreció i exsudat en l'oïda. Olor desagradable. Agitació del cap o gratat freqüent de les orelles. Sensibilitat o dolor en tocar o manipular les orelles o la zona al voltant de les orelles.
Clar, clar, clar.
La pèrdua d'equilibri o inclinació del cap cap a un costat. No intentis netejar les oïdes de la teva mascota si hi ha signes d'infecció o inflamació, ja que pots empitjorar la situació o causar-li un dolor o incomoditat. Si sospites que pot tindre alguna cosa a l'orella, no li toquis, vine. Vine directament. Ara una altra cosa, com ha dit abans el Ricard, com netejo les orelles de la meva mascota de manera segura?
Clar, no, t'ho dic perquè, primer, aquest jo crec que ja ens l'han dit tant, que això, no agafeu un bastonet d'aquests amb el cotó fluix a la punta i poseu allò cap dins.
Exacte.
Vale? Ni a les persones ni a ningú.
Exacte.
No,
sempre...
no li enxufeu una mànega d'aigua directa a l'orella?
No, no, no. Sempre utilitzar un netejador auditiu específic per a gos i gats. Mai, com ha dit el Ricard, introduir o bastonets de cotó ni cap altre utensili a l'interior de l'oïda. S'aplica el netejador a l'interior de l'orella, se li dona un petit massatge des de l'exterior, es deixa que el gos i el gat sacsegi i tota la brutícia que surti de manera natural es retirarà amb una gasa. Recorda que si sospites d'una infecció d'oïda, no ho netegis. Millor acudeix a la nostra clínica i revisarem el teu animal. És molt important això, clar. Una vegada que ja sospites, deixeu. Ja està.
Clar, és a dir, no fem de veterinaris si no ho som.
Una vegada que dius, ui, 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 això que malament olora, que roig li bec, o porta el cap ladejat, no toquis, millor vine.
Vale, aquestes històries, si s'agafen a temps... Cap
no, o si tenim una neteja regular, de seguida ens adonarem si alguna cosa va malament.
O sigui, al final, si tenim una neteja regular i pel que sigui hi ha un període de temps que s'acumula massa, doncs és netejar i prou, però no comporta cap malaltia ni cap complicació. Ara bé, si allò ho deixem i perduren el temps, aquí sí que pot aparèixer ja alguna infecció d'oïda.
Sí, segur, segur, perquè el sèrum ens s'acumula...
I llavors ja canvia la manera de tractar-ho?
Quan dic regularment, és, com
això,
he explicat, amb el netejador auditiu de gos i gat, igual un cop de vegades a la setmana.
Però, però això ja ve amb les instruccions i ja ve amb tot, no?
El netejador, sí. Ho t'expliquem. És tal qual ho he explicat jo, no té més misteri, però si no, nosaltres
no
fem
res,
una demostració.
Si jo vaig a la botiga i dic, ja ho sé que ho heu explicat, ja sé que ho explique.
I tornem a explicar sense cap problema.
M'ho podeu explicar?
És molt senzill. Ara, repeteixo, netejador auditiu de gos i gat. Sisplau, cap remedi d'aquestos que hem llegit a internet. Algo que t'han donat per tu, per la teva mare o pel teu fill per netejar les orelles. No, ha de ser específic per a la mascota. Això és també molt important. A veure què li fiquem al nostre animal a l'orella.
Clar.
Molt important.
Clar. No. Insisteixo, que de vegades acabem pecant... per, jo què sé, voler-ho fer massa bé o... No massa bé, voler fer el que no sabem fer. És fàcil, però s'ha de fer de la manera correcta.
Si us trobeu a casa, que és de nit i us heu adonat que la té bruta, qualsevol cosa, espereu a l'endemà, aneu tranquil·lament a comprar un netejador auditiu, no fiqueu res.
A més, ara que hi penso... És que és el que deies al principi, és que els animals tenen una sensibilitat auditiva molt superior a la nostra.
Molt.
Si algo no va bé, si alguna cosa no va bé al canal auditiu, ho noten molt més.
Sí, jo no recomano res, res. De la part de fora, sí, de la part de l'orella, sense ficar res a dintre, sí, una tovalloleta humida, una gasseta amb suero...
Clar.
Però dintre, ficar dintre un líquid, ha de ser un netejador de gos o de gat.
Bueno. Doncs les orelles, A més, és que les fan anar a cada moment, ja ho saps.
Sí.
Així és que les necessiten que funcionin bé, bueno, com moltes altres coses. Les orelles, és un tema d'aquests que hi hem de parar cura i no passar-nos de llestos, ja m'enteneu. És a dir, fins on puguem arribar. Si hi ha algo que ja veiem que és fora de l'habitual, una visita a un veterinari i ens trauran de dubtes. Igual ens diuen, no, tranquil, és normal, està una neteja normal. Doncs escolta, no, normal i en van. Veiem que algo que n'hi ha més del compte, ja t'ho fem nosaltres. Doncs t'ho fan ells i et quedes tranquil·la o tranquil·la. Estan al carrer Segrià número 11. Clar, sempre dic el mateix. Si tens un gos, cap problema. Agafa el gos i cap allà. Si tens un gat, una altra història.
Sí, si té un problema el gat, evidentment l'has de portar.
Però, sí, però
si és per preguntar o per qualsevol, no, millor no.
Carrer Segrià, número 11, a Lleida. Telèfon 973-266-388, 266-388. Imma Sabaté, com sempre, un plaer. La setmana vinent parlarem de teràpia felina.
Sí.
És a dir, parlarem de gats.
Parlarem de gats.
I parlarem d'una cosa que a priori hauria de ser normal, però a vegades no ho és, o no ho és com hauria de ser, que és el tema de gratar, rascar.
Sí, bueno. És normal.
Sí, per això ho dic, és normal, però a vegades no ho fan de manera normal.
Bueno, escolta, ho explicarem.
La setmana que ve en parlem. Gràcies, Imma.
A tu, adeu.
Doncs a minut i mitja, per sobre de tres quarts d'una, ara tot seguit parlarem d'un grup de música que es va formar l'any 1977. Els integrants eren dos germans que portaven per cognom Knopfler. Mark Knopfler i David Knopfler, juntament amb John Ilsey, Pete Whisney i Ed Bigney com a mànager. Els Dire Straits van estar en actiu des del 1977 fins al 1955 i arriben a la Llotja de Lleida, almenys arriba la seva música. En parlarem tot seguit aquí, des de Herrera a Cope Lleida.
El general Santana ha reunido un ejército de 7.000 hombres.
El ejército más grande que haya visto nunca.
El Álamo no podrá resistir.
John Wayne.
Le ordeno a usted que suba al mando.
Pelearemos.
Richard Widmark.
Cada hora que pasa llegan más tropas.
El Álamo. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ets un màxim coneixedor de la música i tens l'orella molt fina. Jo et dic que això és Dire Straits i això és Dire Straits. Però resulta que no. Són els Brothers in Band. És un grup que, bueno, que et porta els Dire Straits a l'escenari i ho fan tan bé, perquè t'ho dic així, que estan recorrent amb l'espectacle The Very Best of Dire Straits, doncs, per exemple, els Països Baixos, Alemanya, França, Portugal, Luxemburg, Andorra i Espanya. Fixa't tu, que quasi ben ni la banda original. I arriben a Lleida. I quan arriben a Lleida? Doncs mira, estan aquí, aquest divendres, al Teatre de la Llotja. Per tant, escolta, si encara no sabies què fer divendres, doncs pots anar a veure a les 9 del vespre a la sala gran del Teatre de la Llotja. Encara queden algunes entrades la música de Dire Straits. Brothers in Band, està amb nosaltres avui el Miguel Queixas, que és el bateria de la banda. Miguel, què tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye,
gracias por saludarnos a todos.
Es que lo estaba leyendo y digo, se lo tengo que preguntar a Miguel. O sea, Holanda, Alemania, Francia, Portugal, Luxemburgo, Andorra y en España. Oye, ni la banda original.
La banda original, mucho más que eso y muchas más veces. A nosotros nos queda mucho mapa que recorrer. Precisamente acabamos de llegar de Holanda, cierto, el mes de febrero, la cuarta etapa de nuestra gira en Países Bajos, y cerramos el show 41 allí. Hemos hecho ahora un pack de 41 shows allí, y el siguiente ya es en esta nueva gira ahora por la península, que arrancaremos la gira de marzo pues en Lleida,
empezando
llegar al teatro de la Georgia. Y con The Brave Soldier Stress, y recorrer juntos pues las emociones y las sensaciones de lo más destacado, entre comillas, porque lo más destacado, ya sabes que cada espectador tiene su propio
claro,
nivel,
claro.
Pero sí, un show ahí de 2 horas y 10 y 15 más o menos, para recorrer pues ese legado histórico.
Miguel, ¿cómo surge Brothers in Band? ¿Cómo nace esta banda?
Nace de 4 amigos que arrancaron en su momento, hace ya desde 2017, de esos 4 amigos que arrancan ese homenaje a Dire Straits, 2 de ellos todavía siguen en la banda, los miembros originales fundadores, y así fue evolucionando hasta llegar a lo que es, pues eso, 17 años después, pues un espectáculo grande, una banda que pretende transmitir sobre todo las emociones y las sensaciones de Dire Straits, de sentir la música de Dire Straits, surge, evoluciona, crece, se reproduce, ¿no? Como aquel antiguo anuncio,
sí.
no muere, y evoluciona, y hoy en día pues es un show que gira por Europa con 3 espectáculos que recrean las diferentes etapas de Dire Straits. En Lleida haremos The Brothers of Dire Straits, ese recorrido, ¿de acuerdo? Son 2 más los espectáculos, uno de ellos lo llamamos, también fue llevado anteriormente a Lleida. Pero lo que hacemos es eso hoy en día, pues estos 3 espectáculos, otro que recrea la última etapa de Dire Straits del 91-92, y es lo que es Brothers in Band, algo que empezó, pues ya eso, casi 17 años atrás, yo llevo 15 en la banda, y así estamos, girando y disfrutando, sobre todo, porque si no disfrutamos nosotros, poco hacemos.
Claro, no, y además esto se transmite, se nota, el público lo nota enseguida. Oye, Miguel, yo soy amante de la música, y de la música buena. Me da igual el estilo, pero la música que sea buena. Que donde vayáis llenéis con la música de Dire Straits, que es eminentemente quizá del siglo XX, por así decirlo, reconcilia un poco, ¿no?, con las últimas tendencias que hay en el mercado de otro tipo de música que, bueno, lo podemos coger en pinzas.
Sí, reconcilia mucho, como tú dices, reconcilia y mucho. Y es súper curioso, en nuestro caso, poder llegar a 3 generaciones.
Claro.
Es súper curioso porque vemos a los nietos con los padres y los padres que van con sus padres. Es decir, nos encontramos con esas 3 generaciones y reconcilia, esa palabra es muy viene muy bien al tema, porque sí que nos une entre varios y nos hace recordar, pero nos hace poner en valor un determinado tipo de músicas, o sobre todo un determinado tipo de formas de hacer música.
Sí, sí, sí.
Porque las músicas pueden ser diversas, pero las formas de hacerlas, las formas de transmitir el melodismo, más allá del virtuosismo de la guitarra de Marnoffer, en este caso, en nuestro caso, recreado por el italiano Angelo Fumarola, todo eso, esa forma de hacer, de entender las letras, que tienen cierto mensaje de su autor, de Marnoffer, y cuentan y dicen algo. Uh-huh. Y todo eso, como dices tú, cerrando tu primera tu intervención, sí, reconcilia, une, y sobre todo yo creo que se consiguen generar pues una serie de sensaciones de esa unión y sentir, sobre todo sentir, porque las canciones de Dire Straits y eso, y lo insisto yo mucho, por lo menos es como yo sí lo percibo tocándolas, se puede transmitir emociones. Y eso no lo hace una máquina, claro. Lo hacen seres humanos,
claro.
Tanto componiendo como interpretando.
Uh-huh.
Y eso es carne, es hueso, es piel, es orgánico. Y eso es lo que nosotros, pues, en nuestro escenario solo hay instrumentos que suenan porque alguien los toca. No. Oye, porque nadie da un buzón.
Lo has descrito perfecto, ¿eh? Perfecto. Mejor no lo podía haber dicho. Miguel, oye, ¿tú ya te gustaba la música de Dire Straits o te tuviste que acostumbrar? ¿O fue fácil?
No, es decir, fíjate, yo Dire Straits lo he conocido al revés.
¿Ah?
Cronológicamente, a nivel lo que es los discos. La primera, a pesar de conocer sus grandísimos éxitos, yo en mi adolescencia, lo primero que me llegó, más allá de los dos grandes éxitos de Tunnel of Love y el primerísimo gran éxito de 77-78, Shatters of Swing, a mí lo primero que me impactó fue el directo en la última gira. A mí, a pesar de conocer los primeros temas, obviamente, yo los he ido conociendo desde el 91-92, cuando yo tenía esos 12-13 años, pues yo ahí fue lo primero que me impactó. Y los fui conociendo, digamos, retrospectivamente.
Muy
y
bien.
Después, ya, independientemente de la edad a la que tocara sus temas.
Oye, pero es que es bonito hacerlo así también, porque te vas dando cuenta de dónde venían. Y entiendes,
sí,
muchos,
exacto,
sonidos, ¿no? Y muchas maneras de hacer la música. Y dices, vale, ahora lo entiendo, porque ellos, ¿no? En el anterior lo hacían de una manera, en el otro, y empezaron. No es la manera natural, no es la cronológica, pero no es mala idea tampoco, ¿eh?
No, bueno, básicamente yo en mi caso soy del 79 y en el 77 no me daba aún para escuchar. Le ponía atención, pero no me daba, ¿no?
No, claro.
Pero, y mi adolescencia, ¿no? Y mi adolescencia sí que me llevó, ya te digo, al 91-92, me recuerdo el momento que escuché y vi el directo de, en aquel momento, el vídeo del CD y el vídeo de On the Night, de la última gira, curiosamente, ¿no? Y me impactó y fui conociendo parte de su discografía, y la discografía posteriormente de Magnus Fren Solitario, que sacará un nuevo disco, se publicará este 12 de abril, pues ha sido una delicia, siempre,
claro,
un caramelo, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando con Miguel Queixas, es el batería de Brothers in Band. Son la banda que van a aterrizar en Lleida este viernes, 9 de la noche, Teatre de la Llotja, y donde van a poner a la música de Dire Straits, que de verdad, si te suenan, si los conoces pero no has profundizado, es una buena oportunidad. Y como bien decía Miguel, si tú eres de Dire Straits de hace muchos años y tienes hijos, pues es una oportunidad mágica para compartirlo con tus hijos, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh? Ir a un concierto con tus padres o con tus hijos, o como decías, con tus padres y con tus hijos a la vez, ¿eh? Es una cosa muy bonita.
Exacto.
¿Eh?
Es precioso. Fíjate, nosotros tenemos también pues un pequeño análisis de cómo fue funcionando Dire Straits, que solamente lo vemos en nuestros shows por Europa. Conforme vamos subiendo, el público conocía a Dire Straits antes que en España, por ejemplo, en Holanda.
Claro.
De hecho, el impacto del single Shatters of Swing fue muy muy gordo allí en Holanda. E incluso venimos a decir, bueno, hacer ahora toda la gira de Países Bajos, y nos hemos encontrado con espectadores de 80 y.
Imagínate.
De 80 y.
Qué bonito.
Imagínate, era gente que en el 77 ya tenía una edad. ¿De acuerdo?
Nos estamos sí,
es, claro, es decir, es así. Solo que los años pasan para todos, y es una delicia. Y es una delicia aquí en España, pues eso, disfrutar de que el esfuerzo que le ponemos pues se vea recompensado. Me decían que había ya cerca de 900 personas para el viernes, así que
sí.
nos encantaría llenarlo de todo y que se produzca la fiesta.
Pues
lo que queremos es la fiesta de transmitirlo, así que yo animo a todo el mundo de Lleida que le apetezca pasar una noche especial, y si no les gusta, que le echen la culpa al batería.
Eso,
que es lo más fácil que se puede hacer.
Muy bien.
Luego hablo con él.
Miguel Queixas, es el batería, ¿eh? De Brothers in Band. Estarán en Lleida con toda la banda para recrear esta música de Dire Straits y para tener esta noche mágica, ¿eh? 2 horas de música, la música lo cura todo, oye. Vamos
todo
a disfrutarlo. Vamos a acabar de llenar la Llotja de Lleida, casi lo tenéis. La temporada Lleida, allí puedo comprar las vuestras entradas. Miguel, oye, que ha sido un placer conocerte y que vaya muy bien en Lleida.
Exactamente, lo mismo.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Un saludo.
La música sort en tenim. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Avui és dijous, ja saps que ara en uns minuts arriba el David Velasco amb les escapades de nieve. Demà hi tornem des de Lleida a les 12:20.